Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Més enllà de ser primers, com dissabte van marxar a dormir o quarts, on passarà el Sabadell tota la setmana, independentment d'ocupar o no la zona playoff, la importància del partit de Llagostera rau en com l'equip d'Hidalgo va ser capaç d'imposar-se en un terreny de joc com el Municipal, dominant el partit, especialment a la primera part, controlant el joc i trobant espais en un camp on és difícil fer-ho, i al final resolent l'enfrontament com s'ha de fer en aquests casos, a pilota aturada i aprofitant les errades del rival, com en aquesta ocasió una tanca mal col·locada per Marcos al porter blaugrana. Si analitzem el joc, això sí, hem de destacar també que l'únic que li manca al centre d'esports, però no per això menys important, és més presència en els últims metres, en la zona d'atac. A la primera part el domini va ser pràcticament total, però en canvi l'únic ocasió clara la va tenir Sasha en el tram final, trobant-se amb un altre dels punts claus d'aquest gran inici de campionat, Ian Mackay, el porter arlequinat, decisiu en aquests dos primers mesos de competició i especialment en la ratxa fora de casa. I és que ja són 7 les jornades seguides sense perdre i segueix la ratxa d'imbatibilitat lluny de la nova Creu Alta. 4 desplaçaments, 3 victòries i un únic empat. En definitiva, un inici il·lusionant.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Dilluns 14 d'octubre del 2019, dia especialment mogut amb la sentència del procés. Escoltàveu aquest informatiu especial uns minutets més del compte aquí a Ràdio Sabadell. El Notícies Migdia, el programa Hotel Suís també, amb el Toni González al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem el postpartit del Llagostera 0, Sabadell 1, amb aquesta victòria gràcies al gol d'Edgar. També el punt amb regús de triomf del Sabadell Nord, al camp del líder invicte, el Palamós, la Copa d'Espanya d'esquash guanyada per l'Iker Pajares a Chamartín, a Madrid, i una mica de waterpolo i d'Eduard Gràcia per arrodonir el menú del dia.
I fora de l'hotel?
Simon Bales ha tancat el Mundial de Stuttgart de gimnàstica artística amb dues medalles d'or més i ja té 25 metalls mundialistes, 19 d'or, 3 d'argent i 3 de bronze, superant el rècord de Vitali Sherbo. Nikola Mirotic va ser clau en el triomf ahir del Barcelona per 97-94 contra el València Bàsquet. El montenegrí va anotar 33 punts i va fer 43 de valoració en aquest triomf blaugrana, el tercer en 4 jornades a la Lliga Endesa. El Baxi Manresa, en canvi, va caure 87-79 contra l'Estudiantes dissabte. El Divina Segura Joventut havia perdut 77-65 a la pista de l'Unicaja Màlaga. Avui nova jornada de seleccions, partits classificatoris per l'Eurocopa que arrenquen a 3:15, Bulgària, Anglaterra, Kosovo, Montenegro, Islàndia, Andorra, França, Turquia o Ucraïna, Portugal, entre d'altres. I també hem de dir que l'atleta keniana Brigitte Kosgei ha batut el rècord del món de la marató femenina, que feia 16 anys que estava en mans de l'anglesa Paula Radcliffe. Kosgei va aturar el crono a les 2 hores i 14 minuts 4 segons a la marató de Chicago, a 1 minut i 21 segons de l'anterior plusmarca. El rècord va arribar només un dia després que Eliud Kipchoge baixés per primer cop de les 2 hores a la marató masculina, això sí, una marca no homologada per les condicions òptimes amb les quals va assolir aquest repte.
I a les xarxes socials.
Els tuits de rebuig a la sentència del procés que diferents entitats esportives de la ciutat han publicat expressant el seu desig de més diàleg. Ho acaben de comentar també els companys d'informatius, el Notícies Migdia, entitats com el Natació Sabadell, el Sabadell Rugby Club o el Creu Alta Sabadell Handbol han dit la seva. Per exemple, els nedadors han assegurat que ni la presó preventiva a la qual els líders polítics i socials han estat sotmesos, ni tampoc la sentència de presó són la solució. Per això emplacen a tots els líders polítics i socials a liderar un procés de diàleg i negociació per resoldre el conflicte i que porti l'alliberament dels líders polítics i socials empresonats, condemnats i exiliats. En aquesta línia han mostrat també al club la solidaritat amb els empresonats i les seves famílies, en especial han dit a l'exnedador del club Raül Romeva i els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, quan acabi el programa a les 3 de la tarda, dos enfrontaments de la segona divisió sèrbia, Semendrilla 1924, Kabel Novi Sad i Sindelic de Belgrad, Budućnost Dobanovci.
Avui celebra el seu aniversari
un exfutbolista del centre d'esports ara a la Índia, concretament al Chennai City. Parlem de Fito Miranda.
L'enquesta.
Acabem preguntant-vos quin va ser per vosaltres el millor jugador arlequinat al Llagostera 0, Sabadell 1. Com és habitual els dilluns, teniu temps fins les 3 per votar a Twitter amb l'etiqueta MVP946.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Comença el partit. Primera pilota favorable al Sabadell. Ja buscarem la centrada, buscant el segon pal. La treu bé Josu, ja posava el cos Sergio Cortés esperant rematada. Bé Adri Cuevas, la pilota dividida, el xut! Llançament de Lanza, prova el xut directe! S'enverina després de tocar la barrera a les mans de Marcos. Néstor per Josu, sorprèn el Sabell des de l'esquerra, treu la centrada Josu! La pilota dividida, Aitor Pascual lança amb la dreta, que no és la bona, però mira, encara traurem un servei de cantonada. Un altre cop Josu fa el retall, a veure si se'n surt des d'aquí, línia de fons, treu la centrada Josu, el segon pal, arribava Oscar Rubio! 41, gairebé 42, pilota centrada buscant el segon pal, la rematada, salva Ian Mackay. Ha salvat Ian Mackay! La pilota a la dreta, al central, Aitor Pascual, al punt de penal, Boniquet, fora! La rematada molt amunt de Boniquet, descans al Municipal de Llagostera, descans després dels primers 45-1. Xiula l'àrbitre, la posa Manu Lanza, molt llarga el segon pal, Aleix Coc, la pentina, l'àrea petita, queda morta, Néstor, amb la dreta, fora! Sorprèn el Sabadell, fa la centrada d'Òscar Rubio buscant el segon pal, massa llarga, la pilota de segona línia, Adri Cuevas! Als peus de Néstor Querol, porteria. La posarà Edgar Hernández. Amb cama esquerra, el xut! Gol, 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 del Sabadell! Golàs d'Edgar Hernández! 41 i mig, segona meitat. Quin tros de gol! S'acaba de treure de la cama esquerra Edgar Hernández. Llagostera 0, Sabadell, Edgar 1. Recupera el Sabadell, s'ha acabat! S'ha acabat! 3 punts boníssims amb un golaç de falta d'Edgar per sumar una victòria a Llagostera, que ara mateix enfila el Sabadell, ni que sigui per unes hores, al capdavant de la classificació d'aquest grup tercer de la segona divisió B. Tres minuts per sobre d'un quart de tres de la tarda avui amb un horari una miqueta diferent, en un dia del tot diferent com és aquest que hem conegut a primera hora del matí, la sentència del judici pel procés. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Amb un lideratge, ho escoltàvem ara, del tram final del Sabadell en joc, de la retransmissió d'aquest Llagostera Sabadell, que ens va durar, no diré una estoneta, migdia, però era de preveure que, com a mínim, alguns dels que estaven en començar la jornada per davant del Sabadell no fallessin, i el cert és que els polidars no van fallar. Era força previsible, també, perquè eren compromisos, en alguns casos, prou assequibles a casa. Al final, un gol de Ligea en l'últim minut contra el Castellón sí que va provocar que el Sabadell dormi tota la setmana dins les places de play-off, però, evidentment, era circumstancial, era anecdòtic, il·lusionava, per què no dir-ho també, Sergi, però això va durar mig dia, el tema de veure el Sabadell primer a la taula.
Sí, pràcticament fins que van jugar els partits del matí, que ja la cosa es va veure que aquí no fallaria ningú, igual que veníem d'una setmana on pràcticament va fallar tothom, fins i tot el centre d'esport Sabadell en l'empat de Balulot. Una setmana després, diguem-ne que només el Castellón va fer figa amb aquest empat in extremis, i l'altre el Llagostera, que evidentment en perdre contra el Sabadell són els dos equips que el conjunt arlequinat ha superat en aquesta jornada. Més enllà de l'anecdòtic o no de la classificació, que el Sabadell continua en aquesta part alta i que s'ha ficat en zona d'eliminatòries d'ascens per primera vegada amb temporada en joc des de feia molt temps, és la millor de les notícies per acabar de reafirmar o de confirmar les bones sensacions d'entrada futbolístiques, però també de resultats que està recollint l'equip. Hem de recordar, són ja al final 7 jornades consecutives sense perdre, i això és una dada d'aquelles de tenir molt i molt en compte.
Sí, de fet, si tirem cap enrere, agafo fins i tot el tram final de la passada Lliga, seria una única derrota en els últims 10 partits de Lliga amb Antonio Hidalgo, és a dir, des de la derrota dolorosa i que gairebé envia a tercera divisió l'equip al Coi, el Sabadell només va perdre la jornada 1 contra el Castellón, i des d'aleshores estem parlant que fora de casa són 13 punts de 15 possibles, per no fer la trampa allò de barrejar dues temporades, si només mirem aquesta Lliga, 4 sortides, cap derrota, només un empat, i a més, segurament, on el Sabadell va ser mereixedor de més a Los Arcos, a Oriola, i 3 victòries, per tant, confirmant aquesta tendència fora de casa.
Sí, de fet, són els números millors els de fora que els de casa del Sabadell, on al final, entre una cosa i una altra, esgarrapat punts al Castellón, esgarrapat punts al Mestalla, esgarrapat punts a l'Olot. Si girem l'estadística, només la Nucía ha marxat de moment de l'estadi Creualtenc sense endur-se cap premi, ja sigui molt o poc, però sense cap premi, i en canvi, per contra, com dius, fora de casa, el Sabadell ha estat capaç de gratar i gratar bé en 4 dels 4 desplaçaments. Aquí la tendència és completament a la inversa.
I a tot això, Antonio Hidalgo, què explicava després del partit, aquesta nova victòria, aquest nou desplaçament a terres empordaneses? Aquestes eren les declaracions més destacades del tècnic vallesà del Centre d'Esports.
Jo estic molt content pel partit, pel partit que hem fet. No és gens fàcil vindre aquí i jugar de la manera que ho hem fet. El Llagostera és un grandíssim equip que està molt, molt, molt treballat, es posa al límit sempre perquè la pilota va d'una àrea a una altra molt fàcil. Nosaltres hem tingut moltíssima possessió, però al final la primera part ha acabat amb un ensurt, no? La millor manera d'evitar totes aquestes situacions és tenir la pilota. Ho hem intentat en situacions on ficar gent dintre, és un camp estret, hi ha molt pocs espais, hem tingut aquesta paciència. Sí que és cert que no han creat massa perill, perquè jo crec que Marcos no ha aturat massa pilotes, però bueno, la clau per això, per evitar, és tenir molt més la pilota tu que l'equip contrari, però el Llagostera, en qualsevol saque de banda, qualsevol falta llunyana, són molt difícils de defensar. El plus és guanyar. El plus és guanyar, veure't que el treball que fem pues, té premi, i quan té premi pues, estàs molt més satisfet, no? Al final la victòria dona aquesta situació de ostres, que bé he fet les coses, no? Però si avui haguéssim empatat, jo diria el mateix. L'altre dia ja sabeu el que vaig dir del partit de Manolo, quan estem bé s'ha de dir, hem estat en situacions amb la pilota molt bé, i bueno, sí que és cert que hem de crear una miqueta més de situacions de perill de 3-4 endavant, però molt content. Està clar que hi ha dinàmiques, però el que pesa més és el treball, la idea, i sobretot que els jugadors creguin. Això és el més important. Tu pots treballar moltíssim, però si els jugadors no creuen és molt difícil, no? Jo crec que també no hem de perdre el nord i saber d'on venim i qui som, no? Som un club que, bueno, històricament hem estat sempre una mica més amunt, situacions que portem moltíssimes temporades després de baixar de segona a segona B, i, bueno, hem de continuar treballant, són 3 punts més, 15 punts, el de més anecdòtic. Jo crec que és moment de disfrutar aquests 3 punts i a partir de dilluns pensar al partit de l'Espanyol B, no? Però està clar, no?, que els números ara mateix són millors fora que a casa, però els punts valen el mateix.
Doncs a partir d'avui, a pensar en l'Espanyol B, deia Antonio Hidalgo, recordem que el planning ha estat força diferent de l'habitual, perquè veníem de jugar entre setmana Copa Federació a terres alacantines. Ahir la plantilla va tenir un diumenge una mica estrany, acostumats a jugar, perquè va ser dia lliure, sense entrenament. Avui sí que s'han exercitat a Sant Oleguer, després del tractament que ha rebut la gespa de l'estadi Josep Molins. Demà un altre cop descans, i a partir de dimecres, rutina habitual de dia de partit contra l'Espanyol B. Ho deia ara Antonio Hidalgo, Sergi, segurament sigui el millor resum. El Sabadell va saber dominar la pilota en un camp difícil per la manca d'espais, però per contra va tenir poca presència en els últims metres, poques ocasions. Deia també el propi Antonio Hidalgo que estava molt content amb la manera com van jugar, però que calia fer una miqueta més de 3 quarts endavant.
Sí, perquè al final El gol arriba en una acció d'estratègia, d'aquelles que pot entrar o pot no entrar, però més enllà d'aquesta acció, el bagatge resum ofensiu de l'equip és molt pobre, no?
Sí, un xut a la segona meitat,
sí,
després d'una deixada...
És un xut d'aquells que de pardalet, que dius, que va per sobre del travesser sense generar. Avui hi fèiem menció, estàvem recordant, de fet, amb el Toni González, mentre estàvem preparant tot plegat, i deia... crec l'única ocasió... No, Marcos no va tenir cap actuació.
No.
O sigui, cap ni una. No va arribar a impactar amb la pilota, més enllà d'alguna sessió i algun rebuig de córner, no va tenir contacte amb la pilota. No té cap intervenció i ni tan sols en el gol, perquè l'enganya completament, una barrera mal situada, i ell també mal situat, fa que no tingui ni intenció d'anar per la pilota, no? Fa allò que es diu l'estàtua. Per tant, el bagatge és pobre. És cert que el rival et genera molt poc també, però al final, si tu has de fer autocrítica del teu partit més enllà del que fa el rival, domines, controles, tens el partit segurament on tu vols, però després s'ha de ser una mica més exigent a l'hora de buscar, i ho diem avui, ja que el resultat ha anat bé, que ningú pugui titllar-ho d'oportunista.
No, i que algú pensarà, home, esteu dient per una banda que el Sabadell va jugar molt bé i de l'altra que no va generar pràcticament res. Clar, en un terreny de joc com aquell, que del no res, i més encara amb el Llagostera, que ho dèiem en la prèvia amb el seu entrenador, amb Oriol Alsina, que té de mitjana una possessió d'un 36-37% de la pilota. Per tant, les armes del conjunt empordanès són claríssimes. És buscar el joc directe en un terreny de joc petit, per tant, propicia que en qüestió dos segons passis d'un àrea a l'altra amb molta rapidesa, i d'aquí que, tot i no generar moltes ocasions, el Sabadell va saber estar al terreny de joc amb la pilota controlada, sense permetre al rival tirar contres, estan molt seriosos al darrere quan tocava defensar, tot i que no van ser tampoc gaires les embestides del conjunt llagostarenc, i especialment a la primera meitat el joc de toc proposat per Antoni Hidalgo va ser realment molt, molt destacable. No sé si molts equips optaran per una aposta com aquesta allà a Llagostera.
Sí, i sentíem els jugadors, i ara de fet sentirem algun jugador quedant-se amb aquesta lectura, no? També de dir, de no renunciar a aquesta senissenya, no? Amb el qual el Sabadell s'està presentant en el que portem de temporada. És a dir, va continuar sent el Sabadell al camp de l'Hèrcules. Aquell dia parlàvem precisament d'aquest punt de ser atrevit en un camp complicat, davant un rival que teòricament, tot i que continua sent en zona de descens, doncs ha de ser dels de dalt. Va fer el mateix plantejament, tot i que el camp no convidava gens ni mica a Oriola ara fa dues setmanes aproximadament, i com dius, en un camp que no és massa propici per fer un futbol vistós, ja que no es pot jugar allò que es diu maco, com a mínim sí, no perdre la teva identitat, no? Intentar ser el que baixés la pilota a terra, intentar jugar per baix, intentar obrir el camp tant com es pot dintre de les poques possibilitats que deixa les dimensions del municipal de Llagostera, i això també és de valorar, sobretot, com diem, en setmanes on, a més, tens el premi d'endur-te la victòria.
Doncs de seguida escoltem aquests protagonistes que deia el Sergi abans, l'abecedari que ens ha preparat el Pau Vituri després d'aquesta victòria 0-1 a Llagostera.
L'abecedari arlequinat.
D'Aleix Coc, 10 mesos i 6 dies després, el central del Centre d'Esports va tornar a jugar un partit de Lliga com a titular. I ningú diria. El tarragoní va estar impecable en totes les seves accions. Un mur impenetrable per l'atac de Llagostera. La seva tornada és la millor notícia per acabar de posar el cadenat a una de les millors defenses del campionat. D'Edgar Hernández, l'altre nom propi del partit del dissabte. 4 minuts portava sobre el terreny de joc quan va fer el gol de la victòria a 4 minuts per acabar el temps reglamentari. Recuperat del quadre de vertigens, el gabanenc sembla definitivament un altre amb Antonio Hidalgo. Després de 8 jornades ja ha dut dues dianes, les mateixes que tot el curs anterior. La seva ràtio d'un gol cada 141 minuts és la millor de la plantilla. I és també d'efímer. El lideratge del Centre d'Esports només va durar 18 hores, però al cap i a la fi va ser un lideratge. Ens hem de remuntar al 10 de setembre del 2011 per trobar una circumstància similar. Aleshores, el Sabadell de Lluís Carreras va guanyar els seus 3 primers partits a segona divisió i va dormir una nit com a líder abans que l'Elche també fes el 9 de 9 el dia següent. D'invicta, les xifres que presenta el Sabadell fora de casa no són gens pròpies d'aquesta categoria. Hidalgo va perdre els seus tres primers partits a domicili. Des de llavors, victòria a Olot, victòria a Bunyol, victòria al Rico Pérez, empat a Oriola i victòria dissabte passat a Llagostera. 4 triomfs en 8 partits. Aquesta temporada, de fet, són 10 punts dels 12 possibles a domicili, una xifra que només iguala el Villarreal B.
B baixa.
De variants, Hidalgo va amagar les cartes a la roda de premsa prèvia, però el seu Sabadell ha demostrat tenir un pla B. Molt s'havia parlat de l'esquema de tres centrals en fase ofensiva. Dissabte, el de Canovelles va fer un gir de cargol i va apostar per un clàssic 1-4-2-3-1 en atac, donant entrada al mateix Aleix Coc i Aitor Pascual com a extrem. El resultat, el mateix domini de la possessió que en sortides anteriors. La candidatura del centre d'esports comença a ser una realitat.
Doncs aquesta variant tàctica amb la qual ja ens vam trobar la pretemporada i que va repetir amb matisos, això sí, Sergi, perquè al final, a l'hora de treure la pilota des del darrere, Àngel s'incrustava entre els centrals igualment i, per tant, generava aquesta superioritat. I jo crec que va ser, de fet, una de les claus del partit. El fet de tenir tres centrals igualment, si contem que Àngel venia a rebre-la, gairebé com fan molts equips que juguen també amb quatre al darrere, que els dos puntes del Llagostera, Sasha Andreu i Gil Muntades, saltaven a la pressió i aquesta primera partida passada permetia que, com deia també Antoni Dalgora fa un moment, amb tantes peces acumulades pel mig, trobava sempre un company la sortida de pilota del Sabadell, i aquesta primera línia superada era clau per després tenir-la amb més tranquil·litat.
Sí, va ser un dels elements a analitzar amb calma, no, del partit del Sabadell, i que respon pràcticament a això que estàvem comentant, no? Aquesta intenció, aquest desig de no perdre la teva identitat com a proposta, més enllà de que el camp t'ho facilités o no, i sobretot aquesta capacitat de fer-ho possible. Per tant, en aquest sentit li va sortir bé l'aposta, i el Sabadell o els seus jugadors ho van saber interpretar també dintre del rectangle de joc.
I el que deia el de Canovelles, que la creença va per davant de la pissarra, i que per molt que jugui d'una manera o d'una altra, al final la idea que desenvolupa l'equip és segurament més important. I a tot això, avui escoltarem a tres protagonistes, dos dels quals ara mateix els destacava el Pau Vitoria a l'ABC, però comencem per l'altre, per Aitor Pascual, qual fent una mica referència al que comentàvem ara.
Sí, fent referència precisament a això, a d'entrada al bon partit de l'equip. Recordem que el gallec dissabte li va tocar actuar no com a lateral, l'havíem vist fins ara gairebé sempre substituint en algun moment o altre del partit Òscar Rubio, sinó just per davant del lateral lleidatà, del jugador lleidatà. Per tant, una mica més ofensiu, amb aquest caràcter ofensiu que té l'exjugador, entre altres, de l'Atlético Levante. Una valoració, així, per començar, i fent boca d'Aitor Pascual sobre el bon partido fue para
el equipo. El partido lo hemos dominado muy bien y la salida de balón ha sido perfecta, pero claro, en un campo tan pequeño, un equipo que se encierra atrás, es muy complicado los últimos metros. Y bueno, al final pues ha sido justo balón parado, y también al final los goles, sobre todo en estos campos, se deciden a balón parado.
I va ser amb una falta directa que es va decidir aquest amb el gol, el segon de la temporada d'Edgar Hernández. De seguida anem amb el gabanenc, ara Sergi, Aleix Coc, que reapareixia, recordem, ho dèiem, el Sabadell en joc, i ni el propi protagonista era conscient, amb el mateix àrbitre que havia xiulat el partit que es va lesionar, que ja és curiós perquè només havia xiulat dos cops al Sabadell, el primer, el de la lesió, el segon, el de no la tornada, però sí la tornada a l'11 titular, a Aleix Coc.
Sí, sí, és supersticiós, la veritat és que ho va superar amb escreix, perquè a més veníem en un camp on malauradament aquesta temporada ja hem vist la lesió de gravetat també d'un altre company, d'Antonio Romero, però bé, amb tot plegat, va tornar Aleix Coc a la titularitat, ja l'havíem vist en Copa Federació, no l'havíem vist encara jugant d'inici en un partit de Lliga regular. No cal destacar que va ser, si no el millor, dels millors de l'equip, i de fet crec que bona part de l'afició arlequinada va per aquesta via a l'hora de decidir-se com a l'MVP.
Fins les 3 tenen temps, encara?
D'aquesta jornada, i sobretot en la línia del que comentava Aitor Pascual, no? Com l'equip va saber interpretar, i bé, aquesta interpretació, a l'hora de saber on jugaven, contra qui s'havien d'enfrontar, què havien de fer i com van trobar el bon camí.
Ja sabíem, doncs, el tipus de camp i el tipus d'equip que eren, el seu estil de joc, no? I bueno, el míster sí que ens va dir que havíem de seguir sent valents, sigui el camp que sigui, jugar a la pilota, proposar, i bueno, és el que hem intentat fer, i crec que ens ha sortit bé. I bueno, una mica va madurar el partit i al final tindre una ocasió, aprofitar-la com hem fet, i bueno, per sort, doncs mira, hem acabat guanyant, ens en portem 3 punts i bé, molt contents.
I l'altre jugador que destacava el Pau Vitoria en el seu abecedari amb la E d'Edgar Hernández, que va ser el protagonista perquè va ser arribar i moldre. Al minut 82 saltava el terreny de joc, en el 86 superava Marcos per fer el 0-1 definitiu.
Anem per una de col·lectiva, després anirem a una més personal, perquè em sembla que en aquest cas el jugador gabanenc ha patit unes setmanes complicades per temes de salut, per temes que l'han deixat fins i tot fora d'alguna convocatòria, fora d'algun partit. De fet, el vèiem tornar en el partit contra l'Olot i jugar també, fins i tot aguantant molèsties i com a capità el dia de la Copa Federació a Sant Vicente del Raspeig. Però bé, comencem per la col·lectiva, sobretot en aquest punt de creença que deia també Antoni Hidalgo i que comentaves abans, Adri, aquests fruits i aquests resultats que donen força també a la part més psicològica, per dir-ho així, del dia a dia de l'equip.
Finals són dinàmiques i l'acabar bé també l'any amb el míster és molt positiu, hem fet una pretemporada molt bona també amb ell i bueno, al final el treball diari també que estem fent després veu reflexat, diguéssim, al camp, i per sort també si la pilota va entra és quan les dinàmiques encara són més positives, clar.
I la segona, la personal, com comentàvem, han estat unes setmanes molt complicades, fins i tot amb molta rumorologia al voltant d'aquest mareig que el va deixar doncs, no només fora de joc, sinó també, recordem, durant uns dies a l'hospital ingressat per acabar de fer-li proves. Mica en mica comença a trobar-se, encara que dissabte, per exemple, va acabar fos, literalment fos, i això que va jugar 15-20 minuts mal comptats, és cert que venia amb l'acumulació del partit de Copa Federació, però sobretot diu que satisfet, s'ha tret un pes de sobre i el més important, que mica en mica, com diem, es va començant a recuperar i a ser la millor versió també d'Edgar Hernández.
Content, la veritat, per sortir. Ara ja et dic que estic sortint ara també de totes, bueno, d'aquestes dues setmanes d'inactivitat i agafant la forma altre cop, i és positiu també per la confiança que un ha d'agafar l'abans possible. Al final, bueno, és el treball immens que ha fet l'equip durant els abans del gol. Final 86 ha sigut espectacular, hem fet un partidarro aquí avui i per sort, bueno, ha entrat aquesta falta i ens portem aquests tres punts molt contents.
Doncs l'alegria del vestidor del centre d'esports que avui tornava a la feina, que demà lliurarà i que a partir de dimecres estarà ja amb les mirades focalitzades en aquest nou compromís. 6:15 de la tarda, diumenge, no hi ha manera de jugar, Sergi, un diumenge a les 5, encara?
Veurem, i esperarem també el dia del Barça, de l'estadi Johan Cruyff. De moment sabem que és diumenge tarda, sí. Això segur. Avui ens deien des del Barça que encara estan acabant de tancar l'hora, que no saben si les 5, les 6, les 7. Nosaltres hem fet la broma de les 8, les 9. Tampoc ens vindrà ara ja d'aquí. Sembla que sí que serà diumenge a la tarda, pràcticament confirmat, però com dius, en tot el que portem de temporada i ja li podem incloure la jornada 9, és a dir, la d'aquest diumenge, haurem jugat dissabtes, haurem jugat diumenges, haurem jugat aquí, haurem jugat allà.
Sí, a 7:15, a 8:15, a 7:00, a 6:00, però a 5:00 en punt, que és l'horari de tota la vida, mai encara.
Encara no a 5:00, de fet aquest diumenge, com estàvem apuntant, 6:15, partit per cert que es podrà seguir per Televisió de Catalunya, però sempre diem el mateix, a l'estadi i amb la ràdio a l'orella.
A més, amb alguna iniciativa per afavorir la presència de públic, ja anirem recordant-la al llarg de tota la setmana. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Ostres, sempre les mateixes pel·lícules. Saps què? Vaig a posar la ràdio a veure què fan a Ràdio Sabadell.
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
Descriu-me en Marcellus Wallace, doncs digue'm com és.
Què?
Torna-li què? Torna-li què?
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Què?
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vint minuts per arribar a les 3 de la tarda. Rematem el futbol amb la primera catalana. La temporada del Sabadell Nord està sent un calc pràcticament a la del centre d'esports. Si l'equip d'Antoni Hidalgo es va estrenar amb derrota i des de llavors es manté invicta i situant-se entre els millors a la classificació, el conjunt de Canuriac no ha fet més que anar sumant punts des de la desfeta la primera jornada a Rubí i ara mateix l'equip és sisè a la taula. Ahir el Sabadell Nord va aconseguir un molt meritori empat a 1 al camp d'un Palamós que fins ahir ho havia guanyat absolutament tot. 15 punts de 15 possibles. L'equip empordanès es va avançar només començar el minut 2, però Jairo, aprofitant una bona jugada per la banda de David López, feia justícia un quart d'hora del final. De fet, el regust que va quedar en el vestidor sabadellenc és que el botí encara podria haver estat més suculent. Així ho creu el tècnic arlequinat Kiko Díaz.
La segunda parte sencillamente memorable, ¿no? La segunda parte que pasamos por encima del Palamós los 48 minutos que duró el partido, ¿eh? Pero fue un dominio abrumador, con muchísimas ocasiones, con un gol que hicimos y con un penalti que en el minuto 88, si el árbitro lo hubiera pitado, que era muy claro, quizás a lo mejor el partido se hubiera decantado hacia nuestro favor.
En tot cas, el Sabadell Nord ha sumat 10 punts dels últims 12 que ha disputat i cal tenir en compte que ha jugat un partit menys que els 5 conjunts que té per davant, ja que tots ells encara tenen pendent la jornada contra el Reus B. Els reusencs, recordem, estan exclosos de la competició i per això el Sabadell Nord no va jugar la setmana passada. D'aquests 10 punts, 4 han estat a domicili, 3 a l'Escala i el d'ahir a Palamós, curiosament, en dos escenaris diferents a l'habitual, ja que ambdós camps són de gespa natural i no pas artificial, com el municipal de Canuriac. Sobre això, ha fet broma Kiko Díaz.
Nos iremos a la Creu Alta, a la nova Creu Alta a jugar, ¿no? Haremos disfrutar también a la parroquia que venga a vernos, ¿no? La verdad que sí, que las dos salidas que hemos tenido en césped natural ahí, ante dos grandísimos equipos como La Escala y Palamós, lo hemos solventado con 4 puntos, cosa que muy pocos equipos de esta categoría este año podrán decir que sacaran ese botín, ¿no?
Doncs veurem si acaben jugant o no a la nova Creu Alta. Per cert, entre aquestes dues visites i la jornada del Reus B, que no es va disputar, haurà passat ja un mes des que el Sabadell Nord va jugar l'últim compromís a casa, un equip que jugarà aquest cap de setmana a Canuriac, rebent la visita de la Jonquera, l'antepenúltim classificat. Felicitem ara l'Iker Pajares, que ha guanyat la Copa d'Espanya d'esquash en el torneig disputat, atenció, a l'estació de trens de Chamartín, a Madrid. El jugador sabadellenc va imposar-se amb solvència. La millor demostració és que va alçar-se amb el triomf sense cedir ni un sol set, amb 5 victòries per 3-0, incloent-hi la de la final contra el seu company de selecció, Bernat Jaume. Una contundència que ha sorprès el propi Pajares.
Va ser sorpresa per tots, no?, una miqueta. Venia d'estar 3 setmanes per als Estats Units jugant 2 campionats. Veníem tots una miqueta sense ganes, no? La Copa d'Espanya no és el campionat d'Espanya, és un campionat més nacional que no dona el títol de campió d'Espanya. Juguem els mateixos jugadors, però el nom del campionat no és el mateix i el prestigi no és el mateix. I és un campionat que juguem per obligació de la Federació Espanyola, que si no fos per això no jugaria amb ningú.
Com veieu, el jugador del Malibú Esportiu s'ha mostrat especialment crític amb el funcionament d'aquesta Copa d'Espanya d'esquash, amb l'obligació d'haver de disputar-lo i fins i tot amb les dates triades.
És un campionat que està al mig de la temporada, malament col·locat. Hi ha molts campionats de circuit professional i és un campionat doncs que ens desgasta molt. Anar a Madrid 3 dies i jugar 5-6 partits, acabar tard a la nit, doncs bueno, una miqueta és tot el resultat, no? 3 lesions que hi ha hagut de 3 membres de la selecció.
Doncs un peatge realment gran, al marge d'aquesta lectura crítica amb l'organització. Iker Pajares ha explicat que ha estat la Copa d'Espanya de les sorpreses. El sabadellenc que ha resultat guanyador en un quadre en el qual diferents jugadors han caigut abans del previst.
Més que satisfet de guanyar, estic content d'haver sobreviscut a aquest campionat. Ha sigut un campionat una miqueta desastrós, on hi ha hagut moltes lesions, hi ha hagut moltes sorpreses. L'actual campió d'Espanya, el Borja Golán, que porta 20 anys invicte aquí a Espanya sense perdre un partit, doncs va caure a semifinals, i altres companys meus de selecció també van caure a primeres rondes, i la veritat que estava espantat, no? Tenia una miqueta de por en el cos de que veig els meus amics, els meus companys anaven caient o per lesió o per derrota.
No va ser el cas d'Iker Pajares, que ni per lesió ni per derrota va caure i que va endur-se aquesta Copa d'Espanya d'esquash amb 5 partits resolts de la mateixa manera, amb 3-0 a favor del Malibú Esportiu. Com dèiem abans també, com a curiositat, la seu del campionat ha estat el Jofit Boutique Club, un club situat a la primera planta de l'estació de trens de Chamartín, un emplaçament estrany, però també ha dit Pajares ideal per tornejos com aquest per la quantitat de pistes que hi havia. L'any 2017, Iker Pajares ja s'havia endut la victòria a la Copa d'Espanya, en aquella ocasió a València. Per tant, aquesta conquerida aquesta setmana és la segona del seu palmarès. Per davant, ara el sabadellenc tindrà 3 lligues europees abans d'afrontar l'Open d'Egipte a partir del dia 23.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it.
You drop your bag to the floor and you're asking what's happening. Un minut per sobre de 3:15 de la tarda. Com us dèiem, aquest dilluns 14 d'octubre del 2019 està molt marcat per la sentència del judici del procés que s'ha fet públic a primera hora del matí. Els companys d'informatius al Notícies Migdia feien referència a totes les reaccions en l'àmbit municipal que s'han dut a terme, polítiques, culturals i també esportives. En començar el programa ho dèiem amb la gent del Natació Sabadell, per exemple, el Twitter també del Sabadell Rugby Club o del Creu Alta Sabadell en vol. En aquesta línia, ara fa tot just uns minuts, ha estat l'Oar Gràcia, qui també s'ha posicionat, suspenent tots els entrenaments previstos per avui. Creu l'equip verd i blanc que la sentència no ajudarà a resoldre el problema i també reclama diàleg a la vegada que fa arribar el seu suport als empresonats i a les seves famílies. Tot el comunicat integral podeu trobar a @radiosabadell al perfil de Twitter d'aquesta emissora, repiolant el que deia l'Oar Gràcia Sabadell. Pel que fa a la part purament embolística, els que vau escoltar la transmi del Sabadell vau poder seguir també de ben a prop l'ajustat triomf de l'Oar Gràcia per 30-29 davant la Roca. S'han disputat 4 jornades a la Primera Nacional i en 3 d'elles els graciencs han jugat al carrer Boccaccio. Tots 3 enfrontaments han acabat amb triomf pels graciencs. Perquè us feu una idea, el Gràcia no va tenir una ratxa tan bona com a local en cap moment de tot el curs passat. Era una de les consignes per la present campanya, millorar els números a casa, i de moment l'equip sabadellenc està complint de forma sòbria. D'aquest fet es felicita el tècnic Gerard Gomis.
Estem molt contents per la feina realitzada fins ara i l'objectiu és seguir treballant, seguir preparant les coses i seguir sumant.
L'Oar suma doncs 6 punts dels 8 disputats fins ara i es queda només a 2 del grup capdavanter de la Lliga. Pel que fa al partit de dissabte contra la Roca, es va viure un duel igualat, especialment en els primers 30 minuts, però a les acaballes del primer temps, just quan l'Oar començava a agafar distància, Jordi Sancho veuria la vermella directa per llançar la pilota a la cara del porter dels Roquerols en un penal. El conjunt verd i blanc, però, es va saber sobreposar a la seva expulsió amb una actuació coral de tot l'equip. Així ho veu també el Gerard Gomis.
El punt fort d'un equip és això, és un equip, i davant de les adversitats, com pot ser una expulsió, ja sigui del Jordi o sigui del jugador que sigui, al final acaba afectant a tot l'equip i és tot l'equip el que s'ha de refer. Jo crec que avui hem demostrat que, a més de saber defensar bé, estiguem tots a pista o no, saber atacar bé, estiguem tots a pista o no, som també un gran equip.
Tot i el marcador de 30-29 final, la realitat és que els Roquerols no van tenir opcions reals al triomf en els últims minuts, ja que el Gràcia, que va arribar a guanyar de 5, va controlar bé la situació, va saber gestionar aquest tram final de l'enfrontament. En gran part, gràcies a la bona actuació de Quim Baillo, autor de 8 gols, que va agafar les regnes de líder de l'equip davant l'absència, com deien, de l'expulsat Jordi Sancho. Amb el Quim Baillo va xerrar una estona, després del partit, el Sergi Parc.
Quim Baillo, jugador de l'Oar Gràcia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El vestidor dèieu abans de començar la temporada, els partits de casa s'han d'escapar els mínims punts possibles. Avui era un partit importantíssim contra un bon equip, com és la Roca. 30-29, victòria petita al final, però no s'han escapat els punts, que al final és l'important.
Tenia molt clar que aquests punts es podien escapar, la veritat és que havíem fet un plantejament molt bo, l'hem seguit al peu de la lletra i al final, mira, ha donat els resultats, patint més del que semblava pel transcurs del partit, però al final ha anat bé.
Tu no estaves l'any passat, però l'any passat aquí el partit de la Roca va anar especialment malament perquè l'equip va perdre de 10 gols de diferència. Va ser potser el pitjor moment de la Vergàcia. I no sé si a dins del vestidor els teus companys van anar parlant una mica recordant com va anar el partit l'any passat i si hi havia encara més motivació pel partit d'avui.
Oh, realment l'any passat va anar un pèl malament, vull dir, és veritat que jo no hi era, però vaig seguir de ben a prop. I la veritat és que, bueno, és un... queda molt bon gust de boca quan pots treure aquella situació endavant, que la recordes, clar que sí, quan estàs preparant el partit, durant tota la setmana i mentre estàs jugant, però al cap i a la fi es fa pogut treure i ve una espineta menys que ens podem treure.
A nivell personal, com et sents? El primer dia no hi vas poder ser per motius personals, però avui se t'avisa en alguns moments agafant una mica les regnes de líder, no? Tant en atac, després hi ha hagut un moment que tant a la banqueta com els jugadors us queixeu una mica d'una protesta arbitral i tu demanaves calma en aquell moment.
Sí, la veritat és que, aviam, això ja hi ha dies que aquest rol ens l'anem rolant tots, ens l'anem passant tots, la veritat és que costa una miqueta a vegades agafar la perspectiva necessària i més quan el partit està tan calent. La setmana passada a mi no se'm va donar tan bé agafar aquest rol, per exemple, però avui la veritat és que l'hem pogut agafar una miqueta entre tots i en aquest cas doncs, avui he estat jo i va molt bé saber que, bueno, que sempre que entre tots podem complementar, intentar pausar el joc quan cal, accelerar-lo quan cal i ficar cap perquè no sigui perjudicial per nosaltres, per part de l'arbitral.
Potser avui també t'ha tocat una mica agafar aquest paper després de l'estranya expulsió del Jordi Sancho?
Bueno, no, estranya, el reglament és, sí, el reglament és el que és, l'arbitre els intenten aplicar el millor possible i al cap i a la fi no hi ha volta enrere, per tant és un company més, és un company menys que pot assumir pel partit i per tant hem d'intentar solventar-ho entre tots, com t'he comentat anteriorment.
Quim Baio, felicitats pel partit, felicitats per la victòria, moltes gràcies com sempre.
Moltes gràcies, igualment.
Hola, sóc Pedro Capó, jugador del Centre Esport Sabadell i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Ready for the night in. She's heading for the light, but she sees the vision going, cutting line after line.
8 minuts i les 3 de la tarda, tram final del programa. Tanquem la informació relacionada amb el món de l'handbol. Anem a parlar de waterpolo i d'un dels partits realment més sorprenents, això que al final va acabar amb victòria sabadellenca, però sobretot per com va ser ajustat el marcador final. L'Estralpul femení segueix mostrant-se molt irregular en aquest inici de campanya, una setmana després de guanyar el derbi amb solvència per 10 gols de diferència a la piscina del Natació Terrassa. L'equip de David Palma va haver de suar de valent per tombar per un sorprenent 15-13 a un rival teòricament molt inferior, com era el Club Natació Rubí, en aquest segon derbi vallesà consecutiu que afrontaven les sabadellenques. Per fer-nos una idea, el mateix partit de la temporada passada va acabar amb un marcador de 22-7. Dissabte, però, la victòria no va perillar en gairebé cap moment a Can Llong, però sí que és un nou avís després d'haver perdut ja a casa la Supercopa d'Espanya aquesta mateixa temporada. Com recordeu, el primer títol estatal que es va escapar des de l'abril del 2016. Rutariño, un dels nous reforços del Natació Sabadell, es mostra crítica amb l'actuació feta per l'equip.
Principalment no hem posat la intensitat que el David, el nostre entrenador, ens ha demanat i jo crec que no hem entrat, vull dir, és que no hem posat intensitat, no hem posat ganes, no hem jugat al nostre waterpolo i al final això, pues, amb qualsevol equip aquesta temporada et pot pillar en un núvol i al final no ha sortit el partit que esperes, no?
No va sortir el partit que esperaven. La victòria per només 2 gols contra el Rubí sorprèn una mica més venint sobretot d'on venia el club, és a dir, d'una victòria per 10 gols a la piscina d'un candidat a fer ombra en teoria a l'Estralpul, com era el Terrassa, amb tots els reforços que ja de sobres hem explicat, ex del Club Natació Sabadell, com la capitana fins la temporada passada, Olga Domena, com Bea Ortiz, com Pili Penya, o com la terrassenca, Paula Leiton, que tornava a casa. Doncs bé, aquella plantilla va perdre de 10 a la seva piscina contra el Natació Sabadell, i en canvi un equip jove en formació com el Rubí va plantar cara i de quina manera a Can Llong. Per Ariño, aquest marcador és un toc d'atenció perquè no es poden relaxar per molt que vinguin d'haver fet la feina en un compromís a priori més competit.
El partit és important i al final guanyar de 10 al Terrassa no et dona res perquè després et ve un Rubí o un altre equip i també has d'estar al teu 100%, és més, al 200%, perquè si no et passen coses com les que ens han passat avui i és veritat que aquest any, pues, les coses estan tot més igualat i al final a cada partit hem de donar el nostre màxim.
Això sí, Rutariño també creu que després de la renovació que ha patit la plantilla enguany, amb tantes cares noves i canvis de peces, necessiten també un temps de rodatge i d'adaptació. Porten només unes setmanes entrenant juntes i per això creu que forma part del peatge que han de pagar.
Al final no deixem de portar un mes entrenant juntes o una mica menys potser, i al final jo crec que tot és qüestió de temps, no? És un equip totalment nou, al final és encaixar l'engranatge i que sapiguem tot del que juguem, com hem de defensar i en cada moment què és el que hem de fer, no? Jo crec que és això, que és qüestió de temps i qüestió d'anar jugant partits i tal per agafar el ritme i la dinàmica, diguéssim, de l'equip.
Per tant, més ajustat del que es preveia, però victòria 15-13 de l'Astralpool femení contra el Rubí. El masculí del natació Sabadell també va guanyar i ho va fer de forma molt més folgada. Triomf per 7-15, el primer de la temporada en el primer desplaçament de l'any, també a una piscina tradicionalment complicada com és la del Real Canoe madrileny i, per tant, per tot plegat, satisfacció del tècnic de Quim Colet.
La veritat és que estic molt content i satisfet. Perquè, bueno, doncs perquè els xavals han fet un partit com els que estem fent, molt seriós des del principi. Evidentment, no ha sigut des del principi un passeig, ni molt menys, perquè hem arribat al mig partit 5-7, però treballat, i sí, és cert que al final hem pogut trencar el partit, puguem mantenir un ritme de partit molt elevat, que és una de les característiques que jo vull que l'equip tingui, amb la participació justament de tots els jugadors, no?
El màxim golejador del partit va ser un dels més joves de l'Astralpool masculí, Fran Valera. Per Colet és important que tots posin el seu gra de sorra, els més inexperts d'una banda i els més veterans de l'altra, dins d'un equip que, de moment, fa molt bona pinta.
Estic molt satisfet, diguéssim, de com funciona tot. Estem tots molt ficats, i els joves, i els no tan joves, i es tracta d'això, vull dir que els més veterans aporten una sèrie de coses, els joves aportin, doncs, bueno, a vegades una frescura, etc, i que, a més, puguin tindre gol com avui l'han demostrat, no?
Aquest pròxim cap de setmana el femení de l'Astralpool tindrà una nova pedra de toc a Sant Andreu, mentre que el masculí rebrà el Mataró a Can Llong, tot en un club natació Sabadell que, com us dèiem abans, ha reivindicat en un comunicat el diàleg com a eina per la resolució de problemes després de la sentència del procés. Els nedadors han assegurat que ni la presó preventiva a la qual els líders polítics i socials han estat sotmesos, ni tampoc la sentència de presó, són la solució, i per això emplacen els líders a un procés de diàleg i de negociació. A més, en aquesta línia han mostrat solidaritat amb els empresonats i en concret amb l'exnedador del club Raül Romeva i els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart. Avui tanquem el programa amb ciclisme perquè David de la Cruz disputarà aquesta setmana l'última prova Pro Tour amb el mallot del Team Ineos abans de canviar d'equip, abans de marxar a l'Emirates, al seu nou conjunt. El ciclista sabadellenc lluirà el dorsal número 2 de la tercera edició de la Great Tour of Guangxi, a la Xina. Es tracta d'una prova de 6 dies que arrencarà dijous amb una etapa de 135 quilòmetres amb inici i final a Beiyai. L'italià Gianni Moscon, company d'equip del de Campoamor a l'Sky, va endorsar la General l'any passat. Tot això pel que fa al programa d'avui. Dilluns 14 d'octubre del 2019, de cara a demà, tindrem Edgar Hernández explicant la muntanya russa que està vivint en aquest inici de temporada. També Aleix Coc, que ha tornat a la titularitat en l'últim pas del seu procés de recuperació. La segona derrota amb dos partits a casa del bàsquet Pia Copa Catalunya, també la prèvia de la Copa del Rei de Futbol Sala, amb la Pia jugant a Pallejà, i de retruc també amb l'actualitat del Futbol Sala amb la doble derrota de Pia i Club a la segona B. Finalment, estarem pendents també demà, d'aquí a 23 hores, a les 2 en punt de la tarda, de l'estrena de la temporada del Global Basket.
Hotel Suís.
D'aquesta forma posem el punt i final al programa d'avui, que hem fet possible gràcies a la feina des del control de so del Toni González. Per recuperar el programa d'aquí a uns minuts, @RadioSabadell a través de Twitter, si no, radiosabadell.fm, on podeu trobar també tota l'actualitat del dia a la ciutat en un dia especialment convuls i de mobilitzacions com és aquest dilluns 14 d'octubre. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.